Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé, i tu?
Estupendo.
Estupendo.
Bueno, ja ho saps.
Ja anem de cara a l'estiu.
Sí, nena.
Oh, això de que el dia sigui
tan llarg. I això de les pluges, d'un rajolí de tant en tant.
I pam, i... s'ha acabat.
Eh que sí?
Sí, sí.
I les però, flors, les flors
estan, com surten? Estan espectaculars.
Les flors del carbassó.
Ui, estan espectaculars.
Les de la magrana.
Espectaculars. Però bueno, tenim la sort que tenir aquest temps, que ha fet aquestes plugetes.
I ja és primavera.
I és primavera.
I això que això no és el Cort Inglés.
No, no és el Cort Inglés. Ni és l'anunci del Cort Inglés.
No.
Molt bé, doncs què, ens hi posem?
Va, comencem. Avui tenim 10 pel·lícules.
10 pel·lícules, hem d'anar per feina. Tot i que n'hi ha
cosa.
Algunes que es passaran ràpid perquè...
Per què?
No, perquè els actors no són coneguts i per tant el meu rotllo serà
el rotllo serà ràpid. Però jo m'he sorprès perquè hi ha bastantes pel·lícules que tenen poca punt, que no tenen puntuació o que
sí.
tenen poca crítica o així
sí.
i que dius, hòstia, això pot anar bé o no? I mires el tràiler
i dius,
hi ha tràilers que sí. interessantíssims, sí. Bueno, que et donen una mida de la pel·lícula més enllà del que et diu la sinopsi.
Això mateix, la pel·lícula. I a més no tenim cap pel·lícula dels Estats Units.
Bien.
Totes són europees, Austràlia...
Bueno, la del Mad Max, no?
No, és australiana.
Ah, és veritat.
És australiana, per tant...
Va, comencem, Montse.
Doncs comencem amb el Mad Max. Furiosa de la saga Mad Max.
Hagas lo que hagas. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa.
Furiosa de la saga Mad Max és una pel·lícula, com dèiem, australiana. Està dirigida pel George Miller i amb guió d'ell mateix, que és el mateix director de les altres Mad Max. També és el director de Babe, el Cerdito Valiente, que va ser una pel·lícula que va causar furor en el seu moment.
No
la
vaig veure.
El Aceite de la Vida, que aquesta sí que em va agradar moltíssim.
Jo no l'he
vist. I Les Brujas de Eastwich. Vale? O sigui que ja avancem que és un director d'aquest que ha tingut prou nomenada. Els actors també, els actors hi ha la Anya Taylor-Joy, que és la mateixa protagonista de Emma o Gambito de Dama, Glass, Múltiple, El secreto de Marrowbone i Peaky Blinders. O sigui que és algú que també ja té una trajectòria fílmica important. El Chris Hemsworth de Thor o la saga de Vengadores, Men in Black, i el Tom Burke de Living, Mank o The Crown. Per tant, bé, és una pel·lícula que pot ser interessant. Diu, imparable, furiosa, és encara molt més que Mad Max, amb un guió molt ben enllaçat, que millor que l'anterior entrega, i és, diu que és envejable la perícia del director, amb molts de detalls. És la preqüela dels Mad Max.
Sí, és la preqüela, per tant és l'inici de totes aquelles històries.
Això, doncs vinga.
A veure, tenim un món post-apocalíptic, on tot ha perdut valor.
Sí.
I els pocs que han quedat vius es guien per la llei del més fort. L'única cosa que desperta un interès brutal és la benzina, perquè és el sinònim de poder i és l'objectiu de les bandes fortament armades que deambulen per allà, que són gent sense escrúpols, no? En aquest context coneixerem la història de Furiosa, que és una noia salvatge, despietada, que es passa la vida intentant tornar amb els seus. I bé, pel tràiler doncs és Mad Max,
és
imatges impactants i tot això, sí.
Està bé, està bé.
Aquesta és la comercial, diríem.
I aquesta setmana, oi?
Sí.
Bé, doncs pels fans de Mad Max tenim preqüela.
Molt bé.
I ara anem a la següent, és que és una pel·lícula espanyola que es diu Segundo Premio.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonki, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química, ¿no?
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Segundo Premio és una pel·lícula escrita i dirigida per Isaki Lacuesta, d'aquests directors espanyols ja consagrats, el mateix director, sí, de Un any o una noche, Entre dos aguas, Los condenados, i en aquest cas el que fa és un biopic sobre el conjunt Los planetas, que tu ja ens explicaràs qui eren i què feien. Els actors són Daniel Ibáñez, de Las leyes de la frontera, L'edat de la ira o de la sèrie La valla, el Cristalino, que és la seva primera pel·lícula, igual que el Mafo, és la seva primera pel·lícula, o l'Steph Manning, de Cerdita, Las ventajas de viajar en tren o El ministerio del tiempo. Aquesta es va presentar al Festival de Màlaga, va guanyar millor pel·lícula a la Biznaga d'Oro i també va estar nominat al director, o sigui, Iñaki Lacuesta, i el muntatge. La crítica diu que és una de les pel·lícules de l'any, i jo encara no l'hem acabat. Diu una pel·lícula fantàstica que ens apropa a la música i en aquesta banda indie, que era de Granada dels anys 90, però que sobretot té el que parles de l'amistat.
Uh-huh. A veure, als anys 90 hi havia la movida madrilenya, que és el que va quedar, o sigui, sempre que parles d'aquella època, va ser una època d'una efervescència artística i cultural important, i una de les coses que va agafar anomenada va ser la movida madrilenya, o sigui, un continu de grups i de grups musicals,
sí,
experimentals.
Sí, les Gorrochagas, ja, l'Almodóvar, els inicis de l'Almodóvar i tot això.
Va aparèixer a Madrid, es van donar a conèixer, es va irradiar. Però és que mentre hi havia molta moguda a altres llocs. I un dels llocs de moguda va ser Granada. I a Granada és on passa aquesta història. Diu, un grup de música indi que viu un moment delicat. El que toca el baix, el baixista, trenca amb la banda i se'n va. Busca un lloc fora de la música. El guitarrista està immers en una espiral d'autodestrucció. Recordem que també era
el temps de la droga, de l'heroïna.
De l'heroïna, exacte. I mentrestant, el cantant s'enfronta a un complicat procés d'escriptura i gravació del seu tercer disc. El que té aquesta pel·lícula és que descriu molt l'època i la problemàtica dels joves en aquell moment, en un moment que tot sonava a llibertat, a poder fer el que volguessin, i també a les drogues que fotien llenya a la població jove, no?
Sí.
Que la gent moria, no?
Sí.
I per tant era una vida dura, però amb expectatives i amb...
I molt creativa.
I molt creativa.
Sí.
Bé, resulta que el disc aquest que està preparant, ningú sap que aquest disc canviarà l'escena musical de tot el país. Jo faig aquest resum, que aquesta pel·lícula és un document artístic d'una època molt singular, molt...
Està bé,
sí. Època. Per tant, pot quedar com a un document de com va ser aquella època.
Sí. No, i que a més és que dius, no tot era Madrid, la perifèria estava també involucrada
en tot aquest...
Però Madrid s'emportava, diguéssim, el coneixement, no? Vull dir que tothom
coneixia. La propaganda i tot, a més el títol, La movida madrilenya,
sí.
Que és quan hi havia, com es deia aquell alcalde socialista que va...
El Tierno Galván,
que era un home gran, era un acadèmic d'universitari, de universitat, i que es fa d'alcalde i sorprenentment és un tio que obre tot i que bueno, allà els grups, doncs, fan actuacions i bueno, hi ha un ambientasso a Madrid,
sí.
Però clar, això és el que va quedar enregistrat. El que passava, jo què sé, pues a Saragossa, Bilbao, a Granada o a Barcelona,
quedava una mica
tapat per el hit madrileny, no?
Sí. Molt bé, el Loquillo també era movida madrilenya, vull dir que... Sí. Clar,
però també era l'època, però no estava tant a Madrid, era un tio d'aquí.
De Barcelona.
I estava a Barcelona, no?
Però...
Que ell, quan para ser feliz,
quiere un camión,
no?
Sí, no sé si l'haurà aconseguit.
Home, bé, de calés n'haurà fet, suposo.
Per comprar-se un camión, segur. Molt bé. Doncs anem amb una altra que també és espanyola.
Aquesta per mi, a més, li dona una puntuació molt bona. Eh?
Sí.
I a part d'això, l'Iñaki Lacuesta és un senyor del cinema.
Sí.
És un bon cartell. Jo, per mi, aquesta és la bona
de la setmana.
Tot i que
n'hi ha d'altres que també, sí.
Anem
per una altra que també és espanyola i que es diu Històries.
Acabas de cumplir 82 años y sigues siendo bella, elegante, deseable.
Històries està escrita i dirigida per Paco Sepúlveda, de Silencio o Inocencia, i està interpretada per Juan Diego, un actor que ronda més antic que jo, des de l'any 66 que està fent pel·lícules.
Però està bé perquè fa d'home gran,
sí.
No fa de,
fa
de repeinar o toñar.
No,
és invierno a tope.
A tope. Molt bé, doncs el Juan Diego, els més joves el coneixeran per Los hombres de Paco, La corte de Ana, Incerta glòria, les pel·lícules així, o sèries últimes que ha fet. També el Fernando Tejero, que el Fernando Tejero és més de cap aquí, ja l'hem vist a Los lunes al sol, l'hem vist al Penalti, a Modelo 77, al Club del Paro, a La piel en llames, a Periodistes, Compañeros, Aquí no hay quien viva, vull dir que també és d'aquests que està activíssim. La Maggie Cibantos, d'Alegría Tristeza, El mejor verano de mi vida, o Les chicas del cable. Aquesta també es va estrenar al Festival de Màlaga, i aquí tenim una història de vides creuades, no?
Sí, sí, sí. És, hi havia una pel·lícula que es deia Vides cruzades,
sí,
en castellà, que era del Robert Altman,
sí,
i me la recorda el que expliquen d'aquest,
sí,
que pinta diverses històries desconnectades.
Que tenen un punt...
I que, exacte, que un viu en un lloc, l'altre viu dos carrers més avall, però no es coneixen de res,
sí,
no? I es van creuant.
Sí,
però
sí,
vas,
sí,
seguir, vas assistint a la vida dels diferents.
Doncs sí.
Pues aquí és el mateix. Són 11 històries que, en el fons, ens diuen que som molt més semblants els uns als altres del que ens pensem.
Mm-hmm.
No importa d'on vinguem, ni qui som, ni a on hem nascut. Tots sentim amor, por, felicitat, esperança, i aquests sentiments ens uneixen. Diu, narracions que van des del naixement fins a la vellesa, i passa per totes les etapes. El primer amor, el primer desamor, la maduresa, les complicacions i decepcions de la vida adulta, les despedides... Són 11 escenes unides per la lluita dels seus protagonistes contra la por i buscant la felicitat.
Està
bé.
Està bé, també, sí, sí.
És aquelles, el resum que fan.
Aquelles pel·lícules de vida.
Sí, 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 sí.
De vida.
Sí, sí.
Va, anem a la següent.
Vinga.
El último, Late Night.
Pero ahora, con ustedes el señor Medianoche, Jack Delroy.
Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más.
L'Último Late Night també és australiana, també ens ve d'Austràlia. I aquesta pel·lícula, a veure, és una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sitges i va tenir dos nominacions. És d'aquelles pel·lícules que jo no aniré a veure perquè és de terror.
Pues és
però,
bona.
Ahí estamos. Però no la desqualificaré perquè és una pel·lícula bona i a més és la que ocupa el número 3 en el rànquing de pel·lícules de terror dels últims 5 anys.
Mm-hmm.
La qual vol dir que és una pel·lícula
sèria.
Sèria.
No és aquelles fantotxades de...
Això mateix, vale?
Susto o muerte.
Aquesta pel·lícula està interpretada, perdó, està escrita i dirigida per Cameron Kames i Colin Kames, que són germans.
De Cal Kames.
És la seva cinquena pel·lícula, les altres també són de terror, i el paper principal l'interpreta David Drashigian, de The Boogeyman, Oppenheimer, Dune, Blade Runner 49, i que també és algú que ja té una trajectòria, la Laura Gordon, de Saw 5, i el Ian Bliss, que el van veure a Superman Returns i en Matrix.
Molt bé, aquí estem a l'any 1977 i tenim en Jack Delroy, que és un locutor que presenta un programa nocturn d'entrevistes per la tele, que es diu Night Owls. Resulta que és l'espai o el programa nocturn preferit per la gent que té insomni, diríem,
sí,
o per la gent que fa horaris.
Sí. Quin era aquell programa de la Nierga? Hi havia un programa de la Nierga a les nits,
bueno,
no me'n recordo.
Però era de ràdio. Aquest.
Sí.
No, això és tele.
Tele.
Vale. I aleshores resulta que Un any després de que es mori la dona d'aquest
presentador
del programa, el tio va una mica cap avall, no? La depressió amb el rotllo, en fi. I els índexs d'audiència també comencen a fer figa. Per donar-li la volta a la situació, planeja un especial per la nit de Halloween i vol que allò quedi marcat, que no ho oblidi ningú. I ell no se n'adona que està a punt de portar el mal a totes les llars dels Estats Units. El que fa, que està molt bé, és a una... En el tràiler, no?
Sí.
Amb una dona que és una mena de mèdium o alguna cosa així, però és una tia molt imprevisible i que els companys de la tele diuen ojo amb aquesta dona perquè està molt tocada, està molt sonada, no? Doncs, i ell diu, no, això és el que té de bo el directe, no? Bueno, doncs el que fa és dir-li que el connecti amb el diable, que vol entrevistar el diable.
Ui, aquí ja està per la caixa dels trons.
I a partir d'aquí no en parlem més, ja ho sortirem. Però està bé.
Sí, no, ell has vist que m'he moderat,
eh? En el fons és allò de pactar amb el diable per recuperar la fama, diria. D'alguna manera, no?
Sí, sí.
I pactar amb el diable...
té conseqüències. Molt bé.
Dóna mal rotllo.
Doncs mira, la pel·lícula següent es diu Jugando con Fuego, que és el que aquest senyor no hauria d'haver fet.
Molt bé.
Intento recordar una y otra vez cómo habré llegado ahí.
Jugando con Fuego és una pel·lícula de França. En aquest cas està escrita i dirigida per Ivan Attal i és una obra d'Enric Assú. Aquest director també l'hem conegut a pel·lícules com El acusado, Buenos principios o Una razón brillante. Ell fa també el paper principal, aquest Ivan Attal, i apareix també la Mai Wen de Mi amor o El quinto elemento i el Guillaume Canet de Fora de temporada, Pequeñas històries per estar juntos o El gran baño, d'aquests actors francesos que ja formen part de la família.
Sí. Eh?
Què? Què me'n dius d'aquesta pel·lícula?
Mira, aquesta no tenim puntuació, i tenim... però mirant el tràiler ha de ser boníssima. Tenim Mathilde, que li deu tot al seu amic Vincent. Li deu la casa, la feina, inclús li va salvar la vida fa 10 anys. Bé, aquests dos amics, junts amb les seves parelles, són un equip inseparable, són molt amics, i les dones formen part de l'equip també, no? I viuen la vida sense preocupacions a la costa, a la Côte d'Azur, a la Costa Blava. Però la lleialtat d'en Mathieu es posa a prova quan descobreix que el Vincent enganya la seva dona. Quan l'amant de Vincent apareix assassinada, la sospita s'instal·la
amb ell,
en les dues parelles.
Claro.
O sigui, perquè la parella d'ell, ara parlo del tràiler, la parella d'ell li diu, hosti, tu sabies que tenia un amant? I ella, que no és amiga teva o què, no? I ell diu, hosti, sí, però és que ella em va salvar la vida, i clar, jo i ella li deia que no ho havia de tenir, però hosti, d'això a dir-li a la dona i que hi hagi el mullader que portarà a continuació,
clar.
Jo què sé, no? I per tant, diríem que tant el que té l'amant com l'altra parella saben que hi ha aquell rotllo. I, per tant, quan apareix l'amant morta, tothom es queda mosca.
Clar. Que dius, qui ha sigut? Puc confiar en el meu amic? Hauria d'haver confiat jo aquest secret?
Sí.
I llavors, està bé.
Apareixen covardies.
Sospites.
Sospites, mentides.
Clar.
I culpabilitat. Culpabilitats d'allò que em sento culpable de no haver-ho dit.
Sí.
Està bé.
Aquesta, sí que el tràiler té molt bona pinta. Vinga, doncs anem a una altra pel·lícula francesa.
Som-hi.
Que es diu El último verano, que devia ser el que va passar aquella pobra dona que va trobar assassinada.
Exacte.
Déu meu, viene a vivir con nosotros. Hace tiempo que Pierre esperaba acercarse a su hijo. Esta es la ocasión.
El último verano, com deia, també és francesa, està escrita i dirigida per Catherine Brillat, que des del 2010 no feia pel·lícules i que si per algunes pel·lícules la podem conèixer és per Brief Crossing o Amasser o Barba Azul o una sèrie francesa que tampoc no ha tingut aquí massa de repercussió. L'acompanyen actrius com Lea Drucker, Samuel Kirchner o Oliver Robertin, per no parlar també de Clotilde Curó, Angela Chen. Aquesta pel·lícula ha estat en els Premis César, ha tingut 4 nominacions al Festival de Cannes, ha estat nominada a la Palma d'Or, al de Sevilla nominada al Giraldillo de Oro i el de Gijón va tenir el Premi Especial del Jurat, a més de tenir 2 nominacions. Què més hi podem demanar?
Sí. Té una bona puntuació.
Sí.
Però veus com hi ha pel·lícules bones que en principi dius...
Sí, sí, sí.
A veure, això és... Anne és una advocada brillant que viu amb el seu marit, que es diu Pierre, i les seves filles. Vale? Uh-huh. I amb això el seu marit fa venir a casa el seu fill, un fill d'una altra relació, d'una altra història.
Sí.
I aquest fill, que es diu Theo, pues és un adolescent, així una mica grandet i espavilat. Total, que la dona s'embolica amb el Theo. O sigui, la madrastra, diríem, que no és madrastra, que estan casats. Però, i això posa en perill la seva carrera i també la seva vida familiar. I això té conseqüències. Que en la pel·lícula es van veient les conseqüències que van apareixent d'aquesta situació. Hi ha una escena molt bona que és que ell li diu: ei, hem de parlar a la dona,
sí,
al marit. I li diu: escolta, que el Theo, que és el fill del marit, m'ha dit que heu tingut relacions amb tu. Què passa? I ella és boníssima, li diu: que tu estàs creient això? Tu has cregut això? Amb la qual el tio...
I fa culpable a l'altre.
Exacte. Tu li dones certesa a això?
Sí.
El teu fill és un liante. I el marit queda tapat, no? I, clar, veus com ella, a partir d'aquesta situació, intenta no perdre ni el matrimoni, ni perdre... la vida laboral, per entendre's,
sí, sí, sí,
que
sí.
No sé ben bé què té a veure amb això, però...
Bueno, és una advocada brillant...
Se li desmunta tot el timbre, sí. No? I com és que és capaç de fer perquè no se li desmunti? És el que em suggereix
el tràiler aquest. Però està bé, perquè a França, clar, una pel·lícula com aquesta, el Macron...
Una cosa així. No les deu anar a veure totes.
No, però també es va embolicar amb la mare d'un company de col·le. Que
sí,
també,
però ha sigut l'única...
Que era la profe.
Sí, però ha sigut la seva parella sempre.
Home, sí, però en aquell moment...
Sí, però aquí no...
Que tenia 14 anys, ella, eh? Això és una perversió de menors.
No, ve ser alguna cosa així, però...
No, home, no, que ho dic perquè
sí.
Tenen una... Un exemple, no?, que està molt
sí,
proper.
Sí, sí, sí.
Està molt proper.
Molt bé.
Som-hi?
Doncs seguim.
Vinga. I la següent també és francesa i es diu Se abre la veda.
Esto es mejor que París. Porque el terreno incluye el bosque. No pueden impedirle a la gente que se pasee por él y lo atraviese.
No es algo grave.
Parisinos a la vista.
¿Dónde? Los parisinos.
S'abre la veda està escrita i dirigida per Frédéric Forestier i Antonin Fourlon, que són coneguts per sèries a França i potser per la pel·lícula que més es coneix és per Astèrix de los Juegos Olímpicos. Mm-hmm. El personatge principal l'interpreta Jean-François Caiguet de la sèrie Zone Blanche, que està per les plataformes, La Vuelta a casa de mi hija o Sin filtro, el Julien Pestel, que l'hem vist recentment a la pel·lícula Olala o a Tutu Yutu, i a l'André Pervent de Champagne, La importancia de llamarse Oscar Wilde, Lady Noir o Vidocq. D'aquesta, ni idea de puntuació ni idea de crítica.
Vale, pues jo només això d'aquí és una comèdia,
sí.
I veient el tràiler, pues bueno, ja ho has vist. És una comèdia francesa una mica esbojarrada, diríem. Mm. Estem en un poble tranquil i es posa a la venda una casa estupenda que està separada del poble, està al mig de, del res, diríem, de la muntanya, no? I tenim un matrimoni que viuen Simone i Adelaide, que viuen en un pis a París, amb dos crios, i que aquesta és l'oportunitat perfecta per escapar-se de París.
De la ciutat.
I viure millor, no? Però resulta que quan ja són allà se n'adonen de que els seus veïns estan utilitzant el seu jardí per caçar. I és que estan en el mig d'un cotó de caça.
S'adonen quan ja estan allà.
Exacte. I aleshores, doncs clar, han de conviure amb aquests veïns que durant els 5 mesos que dura el temps de caça, per això el títol de Se abre la veda, no?
Clar.
Doncs els tenen per allà fotent tiros. Tu.
Claro, claro.
I a més són de poble i són de poble de l'interior.
Sí.
I són brutus fins a cert punt, no? I bons gens, bona fe, però són brutus.
Clar,
i aleshores
i van
això...
els de ciutat a fastidiar-los.
Acabem amb una guerra entre veïns on tot val ja,
ja. Final,
perquè la cosa s'embolica.
Clar.
Bueno,
venga.
És una comèdia i res més.
Anem a
la tres,
següent i es diu Sabor a libertat. Sabor a libertat és una pel·lícula ucraïnesa, és la segona pel·lícula d'Alexander Berezan, després d'haver fet Kosaki, de la qual no en tenim masses referències, i hi ha una llista d'actors de les quals són les seves primeres pel·lícules, o almenys de la primera referència que tenim aquí. Per la qual cosa jo hauràs d'explicar tu de què va, perquè no tinc massa més informació.
Mira, tenim una noia jove, que és cuinera, però que no té gaire experiència, diríem. I ella vol convertir-se pues, en xef o el que sigui, no? Un restaurant d'una ciutat. Se'n va a la ciutat i resulta que enlloc li donen feina, perquè ella no...
No té massa experiència.
Clar, no té experiència, o diu, on has treballat? Pues en una cafeteria 6 mesos. Diu, vale, busquem un cuiner aquí.
Sí.
Total, que... Amb aquesta es troba un llibre de cuina de l'any 1929, escrit per la xef legendària Olga Franco. I a partir d'aquest llibre de cuina, la seva vida dona un gir inesperat, perquè a partir d'aquest llibre comença la màgia. Són
receptes.
Receptes i també que...
El llibre, la...
No, i a més que ella veu, per exemple, amb una tapadora d'una olla, se li apareix l'escriptora i li diu què i com i quan...
Ha de cuinar,
exacte.
Clar, clar.
Per tant, té molt de màgic.
Sí.
I això. És una pel·lícula romàntica, diríem, amb aquest toc màgic i...
Fantàstic.
I real.
Sí. Molt bé, doncs anem a la següent, que es diu El Primado de Polònia.
La Iglesia Católica no respalda la República Popular de Polonia.
Hay una investigación encubierta sobre el primado bajo el nombre de profeta.
El Primado de Polonia es una película polonesa, como su nombre indica.
Y está, y de primados.
Y está dirigida por Michael Conrad, que es el mateix director de Purgatorio, La Divina Misericordia. Els actors... poca informació, l'únic que em sona més és l'Adam Ferenczi, que el van veure a Cold War o al Rei de Varsovia. La resta jo no tinc més informació i tampoc tenim crítica i tampoc tenim valoració.
Molt bé, però tens l'Enric que t'explicarà de què va,
va.
I que t'explicarà com ha vist el trailer.
Molt bé.
Molt bé, estem a Polònia i tenim el cardenal Wyszynski, que ha passat 3 anys a la presó en el règim comunista i és el primat de Polònia i recupera la seva posició al front de l'església del país. La pel·lícula explica la història d'aquest líder espiritual i visionari que s'enfronta a les autoritats comunistes per obtenir més drets per l'església i per la societat. Però el que en principi sembla un acord es transforma en una guerra silenciosa. És biogràfic, és de religió, és històric, però jo l'he notat en l'explicació i en el tràiler una tendència religiosa i anticomunista, per entendre'ns, bueno, que això és un clàssic. Sí. Però vull dir, el que no explica, per exemple, és recupera la seva posició enfront de l'Església del país. Qui li dona aquesta... Qui li autoritza a estar al front de l'Església del país després d'haver estat 3 anys a la presó?
El mateix govern, suposo.
Per tant, el mateix règim comunista,
sí,
diguem, no?
Sí. Però era durant el règim comunista o és quan
sí,
ja va caure?
Sí, no, no,
en el règim comunista.
És el règim comunista.
Sí.
Perquè després ell negocia amb el règim comunista, que l'ha deixat fer de cardenal, per entendre'ns,
sí,
pues, negocia el tenir més possibilitats de tirar endavant la seva església, etc. Jo diria que són situacions entre una mica els dos extrems, no? El comunisme, que és una mica, no, una mica és antireligiós, o sigui, considera que la religió pues, serveix per
enredar la gent, poble, sí.
I el religiós, que és la religió de Bolònia, que és de, del morro fort.
Sí, sí,
vale?
Sí. Bueno, sí, no es diferencia gaire que la d'aquí,
No, clar, clar. Per això, perquè la d'aquí la coneixem.
Sí, sí,
eren,
sí.
Los comunistes eren els que anaven als frares caputxins de Sarrià a reunir-se, que eren intel·lectuals, però aquells eren comunistes perniciosos. Per això et dic que, havent viscut això aquí, em sona a propaganda religiosa de lo que no poden fardar gaire.
Ja, ja, però aquí, però com que està... veus en les notícies i per tots els temes, també surt l'episcopado i també et solten una bestiesa que dius, ja tu que t'hi fot.
És que és això,
doncs,
clar, clar.
No està tan lluny.
No, per això que... I el to de la pel·lícula, bueno, el to del tràiler, que potser la pel·lícula completament és diferent, no ho sé. Però el to que m'ha donat, la sensació que m'ha donat és que l'episcopado espanyol és muy bueno y ha conseguido negociar pues, con el gobierno comunista que hay ahora que puedan seguir teniendo sus casas
sí,
de puta
sí,
madre,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Dius, però afluixem,
sí.
No? Bueno, en fi, que no sé fins a quin punt, però em sona que té aquesta tendenciositat, diríem.
Segur, segur.
Però religión.
I anem a l'última pel·lícula.
Som-hi.
Redes vacies. Redes vacies és una pel·lícula alemanya i està escrita i dirigida per Berhard Karamirzadeh. És la seva tercera pel·lícula després de Bajaring Wonderful o Lake of Happiness. Què em passa amb aquesta pel·lícula? Doncs una mica el mateix, que els actors són iranians i dels quals tenim poca informació
no,
aquí.
No, no acostumen a passar per aquí.
No. No tenim puntuació, però en canvi sí que tenim que va guanyar el premi especial del jurat al Festival de Carlo Vivari de l'any passat i que a més va tenir la nominació de millor pel·lícula. Diu que el debut d'aquest director, encara que sigui la seva tercera pel·lícula, imagino que és la tercera pel·lícula ja que fa difusió així més internacional, diu que és impressionant amb un drama d'aquests que trenca l'ànima, diu, una radiografia dura, plena de matisos de la crisi actual del cost de la vida a l'Iran. Per tant, tot allò de el govern dels ayatolars i tot això que aquesta setmana justament ha estat tan de moda, doncs aquí ens explicarà una mica quin és aquest context.
Bé, aquí tenim una parella, Amir i Narges. Són dos enamorats. Ell és d'una família pobra i el despedeixen de la seva feina, que és de camarer, i es veu obligat a buscar feina a la pesca. Una pesca, pues,
molt tradicional,
rudimentària, tradicional, però que aquí a la cala es coneix perfectament.
Sí.
De què va. Narges té, que és ella, té un estatus social més alt i, per tant, ve de bona família. De moment mantenen la seva relació en secret.
Perquè les famílies... Romeo i Julieta.
Sí, exacte. Jo m'hi he apuntat, Romeo i Julieta. Per poder-se casar, l'Amir ha de guanyar prou calés per pagar la dot i per pagar el casament.
Claro.
I aquí ja se'ls complica tot. Ell treballant a la pesca, a la pesca es guanya molt poc, l'únic que es donen calés és la pesca furtiva,
necessita
calés. Els que munten la pesca furtiva pues és una màfia i, per tant, com se sàpiga algú del que estem fent, te la carregaràs. I és això, és entrar en la il·legalitat i quedes a les mans de, la, de les...
xarxes aquestes, que no són les de pesca.
Aquesta mena de... Sí. I és això. I tot per un tema que és les categories socials, desigualtats socials. Està bé, perquè
molt bé.
Té molt de...
No, i a més aquestes pel·lícules que venen d'Iran, d'aquests països, sí, també sí, sí. Són...
Parlen en sèrio.
Sí.
I parlen de coses que no estan gens lluny de lo nostre.
Exacte.
Que no cal anar que fer... els iranis van tots amb la barba llarga i el torrent aquell negre al cap. No?
Sí.
I resulta que hi ha...
Doncs resulta que no, i a més ens parlen de temes molt, molt, molt humans. Ho deixem aquí perquè ens hem allargat una mica, eh?
Vale.
Per tant, doncs, amics de Fila Zero, que no ens hem presentat, però que sabem que esteu aquí, sí que ens acomiadem.
Sí.
Vale?
Que, per cert, la setmana passada, no l'altra, us vam dir que tornaríem la setmana passada i no vam tornar, però no és culpa nostra.
Exacte. Això que sigui la culpa...
Que quedi clar que no és culpa nostra.
Que carreguin d'ella.
Exacte. Qui, el culpable, que no direm qui és, ens va dir que aquesta setmana no hi havia programa perquè fèiem una altra cosa. M'enteneu el que vull dir?
Molt bé.
Per tant, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Que tornarem si no se'ns embolica la troca.
Molt bé. Adéu, amics de Fila Zero.
Bueno, si no se'ns embolica el palangre.
Això.
Amics de Fila Zero,
adéu.
A reveure. Adéu.